Dilluns vinent comença la quarta promoció del cicle formatiu de grau superior de guia, informació i assistència turística especialitzat en enoturisme que imparteix l'Escola d'Enoturisme de Vilafranca. I avui ens acompanya la seva directora, l'Esther García, per parlar d'aquest inici de curs 21/22 i dels reptes que entomen. Esther, bon dia, ben tornada.
Bon dia.
Encara hi ha places disponibles, oi? Sé que comenceu dilluns, però encara hi ha aquesta última oportunitat.
Sí, el dilluns dia 20 comencen els cicles formatius de grau superior i en el nostre cas tenim encara 5 places disponibles. Els cicles formatius sí que hi ha una opció de també les persones que han estat acabant la selectivitat o que han d'alguna manera repensat, no?, la seva tornada, si a la formació, si al món professional, doncs hi ha uns dies més, un temps més per poder-se matricular encara.
A grau superior i en concret a l'Escola d'Enoturisme us agrada treballar amb ràtios baixes, pensant en els tastos i en aquelles activitats formatives que requereixen treballar amb grups reduïts.
Sí, per diferents motius, nosaltres, en el nostre cas, l'incorporar el TAS, i ja l'any passat ja vam fer amb la feina d'adaptació que cada centre va fer per poder, d'alguna manera, adaptar el seu currículum a les necessitats de seguretat que els alumnes havien de tenir i sentir dintre de l'escola i també per als docents, doncs ja vam adaptar tots els espais. És veritat que jo sempre ho dic, que estem en un espai privilegiat. L'Escola d'Enoturisme té uns equipaments que ens permeten fer classes amb 130 metres quadrats tenim 15 alumnes i això realment ens permet garantir distància, ens permet garantir ventilació i d'alguna manera doncs, organitzar les sessions amb aquests grups perquè puguin assolir tots els objectius que ens plantegem pels seus aprenentatges i a la vegada ho fem en condicions de seguretat.
Això, permetem que t'ho digui, Esther, és un luxe asiàtic.
És un luxe. Realment, el poder comptar amb les instal·lacions de l'enològica, d'aquesta antiga enològica, d'aquest edifici, no?, que ha estat sempre vinculat al sector vitivinícola des del 1903 i continua actualment tant amb l'Escola de Naturisme com amb la Wine Business School, doncs poder aprofitar cadascun d'aquests espais per, d'alguna manera, que els alumnes puguin assolir aquests objectius perquè puguin desenvolupar el currículum amb el tema dels tastos, però també en el nostre cas fem molts casos pràctics. De fet, els continguts, jo sempre dic que estan al web, que estan penjats, que tenim un entorn virtual d'aprenentatge que ja el teníem a l'inici de l'Institut d'FP de Naturisme i que ens va permetre doncs, poder treballar amb molta tranquil·litat amb el tancament del 2020 i l'any passat també. Doncs els continguts hi són, però el que li demanem a l'alumne és que tingui la competència d'utilitzar-los. I per utilitzar un contingut que, a més, té a veure amb com fem les coses, doncs l'important és practicar. Hi ha persones que tenim una tendència o una facilitat a poder utilitzar un contingut, a fer-lo operatiu de manera més o més fàcil perquè va amb el tarannà o amb la nostra manera de fer, i hi ha persones que potser els hi costa més. Això és impossible? No. S'ha de poder entrenar. I, per tant, per nosaltres és molt important que els alumnes estiguin en situació de fer aquests entrenaments i que tinguin els espais, no?, per poder fer aquests petits, per poder fer demostracions, explicacions, role-plays, en petit grup, en gran grup, i que d'alguna manera trobem amb els docents les diferents maneres que ells hauran de desenvolupar la seva activitat professional i des de primer els posem en aquesta situació perquè tinguin 2 anys d'entrenament i puguin sortir amb aquestes competències assolides amb solvència i amb tranquil·litat.
Aquest és un dels punts forts d'aquest cicle formatiu de grau superior de l'Escola d'Enoturisme de Vilafranca. Si fem pros i contres, el contra és que no arriba el concert econòmic amb la Generalitat i, per tant, tenen un cost aquests estudis. Tot i que es poden finançar i que les pràctiques són remunerades, però de bones a primeres segur que aquest cost frena.
Sí, l'impacte del cost comparativament potser amb altres cicles sí que hi és i realment doncs, pot ser un fre. Però també és veritat que la modalitat dual, no? Al final l'alumne, nosaltres des de l'escola el que treballem és perquè puguin fer aquestes pràctiques que són remunerades, es fan 1.000 hores de pràctiques a les empreses de manera remunerada i, per tant, l'alumne sí que acaba doncs, podent ingressar per la feina que fa a les pràctiques, tot i que la fa aprenent, però sí que té una remuneració, doncs, quasi uns 6.000 euros. Per tant, el cost del curs, d'alguna manera, acaba sent eixugat, no?, per aquesta remuneració de les pràctiques. I, per tant, als alumnes sempre els diem que si ells fan la feina ben feta d'aprendre i aplicar el que han après, doncs realment és una inversió professional i personal per ells, que a més tenen un retorn.
Un grau superior són dos cursos. Quin és el cost total d'aquests dos cursos?
El curs total té un cost de 4.500 euros i el que fem és que perquè sigui més assolible, doncs sí que hi ha unes quotes d'inscripció, però perquè sigui més assolible, doncs al final es tradueix en unes mensualitats de 190 euros al mes mentre estan a l'escola, mentre estan fent formació, els mesos que fan formació, durant els dos anys, no?
Aquesta setmana ha començat el curs 2021-22 i una de les característiques és la forta demanda que ha registrat la formació professional, que ha vist un increment del 23%, al qual s'hi ha fet front amb la creació de noves places, sobretot a grau mitjà. Què ha passat? Per què desperta ara de cop, després de ser la germana pobra, tant d'interès la formació professional?
Jo crec que a poc a poc ja portàvem uns anys on des del Departament d'Educació s'està fent una campanya molt intensa, no?, amb aquests 174 graus que estan d'alguna manera donant a conèixer. I a poc a poc jo crec que cada vegada més, no?, tots necessitem, o els joves potser, veure aquesta carrera fins a la universitat o passant pel batxillerat amb una part de coneixements, molt de contingut, potser es fa més feixuc i es visualitza més fàcil el poder fer un cicle formatiu, per tant una formació de dos anys molt més pràctica, molt més procedimental, que es pugui ajudar a fer una inserció al mercat laboral de manera més ràpida. I després no té perquè molta gent fa, o molt joves, a vegades poden començar fent un grau mitjà i després continuen estudiant, però ja ha tingut una experiència o poden tenir experiències dintre del mercat laboral. És més fàcil, d'alguna manera, visualitzar una prefinalització d'aquest camí formatiu amb un grau, amb una formació professional, que no pas amb una visualització quan jo penso en la universitat, no? Això per una banda, i per l'altra que també les empreses jo crec que estaven necessitades, no?, d'aquests perfils de formació tècnica de grau mitjà i de grau superior, que d'alguna manera doncs, també en alguns sectors estaven dient que els hi faltaven tècnics de qualificació mitja i superior ben formats. I per tant, sí que la inserció que té aquesta formació professional també és més alta que en alguns casos les persones que passen per la universitat, perquè també doncs, el segon pas és un màster, no? I encara és més llarga aquesta visualització. I amb la gent jove, doncs, bueno, jo crec que les informacions tant des dels sectors com des de les espais de formació i els seus interessos personals doncs han anat captant aquesta bona disposició, no?, des de l'AFP a poder ser aquest punt d'intercanvi, de relació entre els sectors, alumnes i empreses. No?
L'Escola d'Enoturisme continua impartint l'únic cicle formatiu de grau superior turístic especialitzat en enoturisme del país?
Sí. Sí, de fet, a més, aquest any hem incrementat aquesta adaptació amb un perfil professional específic, amb més hores per part del que seria el coneixement de la cultura vitivinícola, del TAS i de les pràctiques enoturístiques. I els alumnes, doncs, la nostra intenció és que cada vegada puguin sortir més ben formats per allò que les empreses demanen, no? I el coneixement d'aquests 3 anys de relació directa amb les empreses, de fent el cicle formatiu, amb el que amb tots ells tenim un seguiment, tant des de la tutoria, de les pràctiques que fan a les empreses, i per tant, doncs, com estan desenvolupant, quins continguts poden aplicar, quines necessitats ells perceben que potser en funció de l'alumne no és capaç de desenvolupar, i després analitzem si és l'alumne, si és els continguts que hem impartit, i per tant quines millores podem anar tenint, no? Doncs ens han fet d'alguna manera trobar la manera d'ampliar aquestes hores de vinculació amb la part enoturística, amb els maridatges, amb els tastos, amb la conducció de grups, perquè el sector d'alguna manera és el que espera, no? aquest perfil polivalent que sigui capaç de crear propostes, de crear oferta, de poder-la comunicar, de poder-la implementar, per tant, de rebre, i també de fer avaluacions, no? I de poder ser crítics amb la feina que hem fet i fer propostes de millora i fer-ne altres, no? Llavors, aquesta especialització, doncs, cada vegada l'anem ampliant. I una cosa també nova que hem incorporat aquest any és el poder utilitzar la comunicació a una manera més professional. Tots els alumnes, quan van a les pràctiques, sempre, d'alguna manera, i ho veiem amb les empreses, volen que puguin comunicar poc o molt, no?, allò que estan fent. Tenim tants inputs amb els quals, o tants canals amb els quals ens relacionem avui dia, no?, amb les xarxes i de manera diferenciada i les webs, doncs, que també d'alguna manera demanden que l'alumne sigui capaç de poder fer aquesta comunicació més professional. I per tant, doncs, al llarg de primer i segon, els hi posem reptes mensuals i setmanals vinculats al saber comunicar què i com, però amb una visió molt professional.
Quan parles de saber comunicar, parlem de xarxes, d'oratòria...
Parlem de xarxes, parlem de blogs, per tant, hem de comunicació en funció del tipus de xarxa i el públic objectiu que aquesta xarxa està veient i del que jo tindré com a possible client, però també dels blogs, dels espais més on la comunicació escrita ha de ser però àgil, però concreta, però vinculada a l'interès. També com aquest aparador, no?, la part més professional, que són les webs, que són els aparadors de les empreses on haig de poder d'alguna manera donar a conèixer el que sóc i el que faig perquè algú altre li pugui captar l'atenció i pugui continuar mirant i veure què més li pot interessar a casa meva, no? I, evidentment, també la part d'oratòria i explicació.
Explicaves aquestes novetats i parlem de la Covid, que no ens ha abandonat i que continua amb nosaltres aquest nou curs 21/22. De quina manera es flexibilitza o seguiu amb la mateixa normativa?
La normativa no es flexibilitza gaire. De fet, nosaltres, des del Departament d'Educació, el que ens diuen és que comencem el curs com l'hem acabat. Per tant, mascareta, gel, distància. Això que aquest any ho diem amb tres paraules i que l'any passat va ser un gran rebombori de com ens organitzàvem tots, no? Ho tenim, jo crec que tots els centres hem fet un gran entrenament i el departament i a nivell social també reconeix així, no?, que les escoles han sigut, han portat de manera molt exemplar tot el que té a veure amb la gestió de la Covid, la pandèmia. Per tant, continuem així. Sí que hi ha algunes mesures que es flexibilitzen respecte a persones que, doncs, estan vacunats, que no, contactes positius, però bueno, jo crec que això en cada cas s'ha d'explicar al grup, s'ha de concretar, s'ha de tenir clar i cada centre segur que ho fa molt bé perquè, de fet, durant tot l'any passat ja han demostrat les escoles que ho han fet molt bé.
Aquesta promoció que arrencarà nou curs dilluns és la quarta. En funció de les inscripcions i mirant aquestes tres promocions anteriors, són alumnes bàsicament del Penedès o com que sou l'única escola que s'especialitza en enoturisme, atraieu alumnes d'altres punts del país?
Doncs a poc cada vegada més alumnes d'en fora. Sí que hi ha alumnes del Penedès, hi ha alumnes de l'Anoia, hi ha alumnes del Garraf, però també aquest any, doncs, hi ha alumnes del Priorat. No? Perquè, bueno, l'any passat amb l'escola vam estar realitzant un estudi de les necessitats formatives del enoturisme a Catalunya. Això ho vam fer directament amb totes les rutes amb les que mantenim contacte d'enoturisme arreu de Catalunya i vam poder explicar què fèiem i com ho fèiem a la vegada que contrastàvem que cada territori que necessita, no? I bé, doncs jo crec que també va ser una manera de que altres territoris poguessin descobrir la qualitat de la formació més professional que fem des del cicle formatiu. I hi ha alumnes que s'han incorporat, que s'incorporen des de territoris que fins ara no s'havien incorporat a l'escola.
Esther, ens parlaves dels tastos, degut a aquesta especialització en el turisme, a la comunicació, que també reforceu. Però així a grans trets, sense entrar en tot el currículum d'aquests dos anys, què aprèn un alumne d'aquest cicle formatiu de grau superior?
Abans hi feia una pinzellada, però fem una visualització, no? Aprèn a conèixer els mercats turístics i no turístics. Aprèn a tot el que té a veure amb com elaborar propostes que puguin ser d'interès, puguin ser innovadores, perquè també reconeixem el que ja es fa. I, per tant, propostes enoturístiques, en poder-les comunicar amb tots els diferents àmbits que dèiem, no? De les xarxes, a les webs, amb la intermediació turística, que això és molt important per poder captar persones que vinguin al territori. Necessitem d'incorporar els elements de gestió amb la intermediació turística, amb les agències, amb altres valors relacionals dintre del sector, i per suposat aprèn en tot el que té a veure amb el guiatge, la conducció de grups, el com venem les propostes, no? I després amb aquest guiatge i la conducció de grups, la part no turística i també amb la concepció té molt a veure a com incorporem el producte, ja sigui el vi, ja sigui l'escumós, ja sigui un maridatge, i per tant altres productes del territori, com ens relacionem, i jo penso que és molt important per coherència que el territori pugui sumar, no? Doncs els olis, els formatges, tot el que tenim amb IGP, la resta d'elements interessants que poden sumar i poden donar valor al que quan tu presentes una proposta turística presentis també al teu territori, no? I això es pot fer des d'un celler, des d'un restaurant, des d'un allotjament rural. Per tant, tenim aquesta visió, doncs tot això, com ho posem en valor, com ho fem sortir i com ho expliquem, i per suposat aprenen tot el que té a veure amb la part de sommelieria, servei i tastos.
Segur que sovint se t'acosten pares, mares, famílies i et diuen el meu fill, la meva filla, pensa que li podria interessar, creus que serviria. Tu què aconselles? Quina aptitud, quins trets s'han de tenir perquè t'hi trobis bé amb aquests estudis i després et realitzis professionalment, clar.
Mira, a vegades, jo sempre el que els demano, quan passa això, sempre els dic que si podem parlar amb el seu fill o filla, perquè parlant amb ell, explicant una mica el que fem i com ho fem, no? I també interessant-nos per allò que els agrada, doncs podem acabar veient si aquest alumne pot tenir un encaix d'interès. Perquè sí que és veritat que en molts moments doncs, tu pots treballar una línia que la gent pot pensar molt, és la conducció de grups, però també hi ha tota una vessant importantíssima de la promoció turística, on aquí no hi ha una conducció de grups, aquí hi ha un pensar propostes amb ser innovador, amb poder analitzar què hi ha, què s'està fent, què podem fer diferent, no? Llavors, hi ha diferents, amb aquest cicle formatiu, jo sempre dic que té un nom que no correspon a tot el desplegament.
És complicadot, el nom i llarg.
No, sí, llarg, complicadot, i a més no explica tot el que podem fer, no? O tot el que l'alumne pot fer, no? Llavors, hi ha diferents sortides, perquè hi ha sortides que estan potser més avançades a la gestió, altres a la relació més directa amb públic, i altres a la part més dels tastos i de poder conèixer més part de producte. Val? I el tema és de comercialització i de qualitat. Per tant, és un cicle de formació molt complet, però d'alguna manera una persona que vol realitzar la seva o vol realitzar-se professionalment dintre de l'àmbit turístic trobi una base des de la qual començar a treballar. I si no m'agrada la relació amb el públic, puc treballar a partir d'aquest cicle? Sí, perquè realment tens opcions des de la promoció turística a treballar i pensar coses, no? Que perquè les puguin vendre, gaudir altres, conèixer altres, que no pas tant la part més de guiatge que a vegades és amb el que directament pensem. Per tant, jo el que diria és que ens vinguin a veure i puguem parlar i explicar les diferents coses, les diferents sortides professionals que es poden tenir, però també, sobretot, de copsar els interessos dels joves. Jo crec que en aquesta part de l'orientació és molt important, doncs, aquesta part de l'interès, no? Igual que amb els idiomes, el cicle formatiu té una part d'idiomes, perquè en turisme és bàsic, però a més hi ha aquesta part d'especialització amb el TAS, doncs, més específic en anglès, per exemple, que els dona també un valor més, una seguretat a l'hora de fer la seva feina, no?
Des del primer dia heu volgut treballar colze a colze amb el sector, heu tingut aquesta dèria, que a vegades no és fàcil. Feies al·lusió abans a aquest estudi de necessitats que vau emprendre el curs passat i ho treballeu dia a dia. Aquest dimecres al vespre, per exemple, convidàveu la Meritxell Falgueres a presentar el seu darrer llibre a Vilafranca. Aquesta és una constant de l'escola.
Sí, La nostra relació amb el sector professional és molt important. De fet, el fet que la Meritxell Falgueras volgués, no, d'una manera, també trobés interessant ella aquesta presentació, ja l'ha fet a Barcelona. Però a mi em semblava molt important que un llibre que té un premi sobre educació vinícola al món i que, a més, és molt interessant i està molt ben fet, doncs el poguéssim tenir aquí, perquè realment, com a referent vinícola a Catalunya, jo crec que dintre de la llista dels tres primers llocs, segurament és impossible que no et surti el Penedès, no? Llavors, que a l'espai potser més referent vinícola que hi ha a Catalunya, doncs ella pugui presentar el llibre, l'escola, puguem acollir aquesta presentació i donar-ho a conèixer, doncs és aquesta visió, no?, que tenim de l'escola, on la nostra intenció, a part de la formació, és generar xarxa turística, generar valor a cadascun dels territoris, des de la relació, i des de la relació amb els professionals, no? Als alumnes sempre els dic que l'escola de enoturisme, doncs, el cicle formatiu que venen a fer no és que vinguin a ser el germà pobre d'un batxillerat, no? Que nosaltres treballem perquè estiguin vinculats i relacionats amb el sector professional des del primer dia. I a la vegada que fan el cicle formatiu els hi proposem sempre jornades, activitats, on tindran assegut al costat, doncs, un celler o una empresa o un allotjament turístic que ve a participar d'un acte o una activitat professional del sector o una altra formació sectorial que fem per professionals. Perquè el que vulguem és que hi siguin a la professió, que la coneguin més i que es coneguin, no? I això és molt important per nosaltres, aquesta vinculació amb el sector professional, amb les empreses i amb els docents, que d'alguna manera participen de l'escola i són tots professionals d'allò que estan impartint. Perquè és sempre la manera més fàcil o més curta entre que un alumne, doncs, conegui i després tingui la realitat molt més propera del sector professional, no?
Esther García, directora de l'Escola d'Enoturisme de Vilafranca, gràcies per acompanyar-nos a les portes d'aquest nou curs 2021-2022 i molta sort.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Fins aviat.